Aprofita el 2 mesos i troba el teu Mercedes-Benz Certified Classe A i B a mercedesocasion.com.
Una Moritzet a les 7? Moritzet, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia. RAC 1 Islàndia, amb Albert Om. M'agrada molt que ho anunciï, eh? Faré A.
Sí, a mi m'ha agradat molt que començava ja rient, que això ha sigut per un comentari que li has fet tu, Albert, abans de començar, que no he pogut sentir perquè portava els auriculars i vull saber si es pot dir en obert o no.
No es pot dir.
No es pot dir.
No es pot dir.
Oh!
Era molt fort.
Era molt fort.
No es pot dir.
M'ha donat les últimes indicacions com el Guardiola abans de saltar al camp.
Ara.
A l'últim segon m'ha dit com hem de guanyar el partit, no, diguéssim.
Va. I gràcies a això ha començat així. El dilluns, la setmana i la secció del Guillem Albà. Guillem Albà, bona tarda.
Bona tarda, primer de tot.
És com que estàs?
Molt bé, molt bé. És dilluns, però és que vinc d'un cap de setmana... La música aquesta, eh?
Sí, com és? Com vens? Com vens?
Vinc així, vinc així. Estem a dilluns, sí, vinga. Ja estem a dilluns.
Fa bastant per tu, això.
Jo m'identifico bastant amb això, eh? Jo porto bastants dies així.
Que prendo la cara tan in viu, vinga.
Però escolta'm, hi ha una revifada al final.
Ja sí, jo crec que no, jo crec que això acaba caient. I acabes caient.
Estem a dilluns.
No, mira.
Però estàs molt a prop de terra.
Sí, però quan, ja, quan sembla que estàs ja tocant el terra...
Som-hi al Veramunt!
Tot s'acaba aixecant.
Sí, ja ens aixecarem, Albert, ja ens aixecarem. Jo vinc, escolta'm, és que m'ha passat així el diumenge a dilluns.
Sí?
M'ha passat... és un bucle, és un bucle.
No sortirem d'aquí, eh?
No cal tornar a aquest això, però... Jo ja no sé diferenciar en què em va passar divendres, va passar dissabte, va passar
mira, diumenge. Mira, ara veig imatges de Jaume Collboni, que també tinc un cap de setmana.
També, ai, Collboni, tries!
Que dius, ja no sóc alcalde, ja sóc alcalde.
Sí, és alcalde, Collboni!
Clar, seria... El del Trias és diferent.
Sí, el del Trias...
No el tenim. No acaba així. Sí, però bueno, total, què et deia? Pirip.
Què t'ha passat aquest cap de setmana, a veure?
No, a veure si t'ho puc explicar, perquè, per favor. Estic intentant des de fa minuts. El que seria el meu pare i la meva mare,
sí,
i la meva padrina, coincideix que són les Taquirot Teatre, una companyia que fa 50 anys...
Els vam entrevistar, que es jubilaven... No, que
s'han jubilat!
Ah, és aquest cap de setmana l'últim.
Bueno, avui s'han jubilat. Ahir van fer l'última actuació. Llavors, clar, ha sigut un cap de setmana al Teatre Principal de Vilanova, que han fet 5 funcions, totes plenes, i divendres van fer l'última funció d'un espectacle, i es va acabar aquell espectacle. Dissabte van fer 2 funcions d'un altre espectacle, i aquell espectacle el van matar. I ahir diumenge van fer dues últimes funcions d'un altre espectacle, i ja va ser l'última de les últimes de les últimes.
I cada vegada el Teatre Principal ple...
Cada vegada era un final, sí, però sabies que encara quedava un altre, i ahir va ser l'última. 5 teatres plens, escolta'm.
I avui com estan?
No ho saben. No, crec que ho estan així, estan com una mica com... tia, va. Però mira, avui de cop avui també és l'aniversari de la meva mare i la meva padrina...
Ja s'han revifat.
Ja s'han revifat.
Però vaja, entre el que s'han pogut dedicar tota la seva vida, el que els ha agradat, que és el teatre, no? S'han pogut decidir a quin moment plegaven.
En un moment que tenien molts bolos, que els estaven anant molt bé, en un moment que els anava superbé. Però clar, 50 anys actuant, doncs dius, ara ho volem acabar. I això va ser lo maco d'ahir. Va ser... Jo tampoc sé explicar-ho molt bé, porto tot el dia intentant dir a Instagram allò que has d'explicar què ha passat, i no sé dir-ho.
Tu ahir, Guillem, en algun moment, quan els veies amb ells fent l'última funció, vas pensar en el dia que tu facis l'última funció?
Ostres.
Hòstia. No. Realment no. No, realment no. Mira, em vaig asseure un moment a darrere l'escenari, una estona, perquè volia... Jo he vist molts cops els meus pares actuar des de darrere. De fet, quan era petit i no va entrar darrere, ja estava darrere l'escenari. I dormia, també, perquè deia, ja em sé l'espectacle. I ahir els vaig tornar a veure des de darrere i pensava... Sí que va ser... O sigui, estava els ulls, no, allò, mullats, tot el rato, veient i dient... És l'última vegada que veig fent... no, veig els meus pares veure això, que només els he vist fent això. Els veia de perfil, no, com la gent mai els veu, sentint el so a la meitat, no? I els veia allà dient, ara és l'última.
Perquè quan tu vas néixer, fa 30 molts anys, ja es dedicaven a això.
Ja ho feien, sí, sí. Vull dir que, de fet, quan jo encara no havia nascut i ja estava a la panxa, ja ho feia la meva mare, per tant, jo ho sentia. Jo ja rebia unes ones per allà amb ma mare a l'escenari actuant, no? De cop, i ahir, l'última funció, plena de gent, plena d'amics, de família, amics de la professió, com a venir expressament, tot plegat, mira, porto un àudio que vaig gravar de just al principi quan ma mare surt a l'escenari per anar a començar...
Ahir, última funció, eh?
L'última funció, surt a l'escenari, que això, en un espectacle per nens, mai passa, i va passar això. Només sortir a l'escenari, només sortir. I de cop ella para i diu això.
Benvinguts i benvingudes al teatre. Deixeu-m'ho dir per última vegada. Nosaltres som la companyia de les Tequirot. I, com sempre, us venim a explicar un conte.
Aquest va ser el principi. Ja només començar, diu, hosti, tu, com els Rolling Stones. No, perquè és veritat, sembla una tonteria, però ells, 50 anys fent teatre per nens familiar, aquest detall de només sortir a escenari i aplaudir és una cosa que ells diuen, això passa a primera divisió, no? I mai els havia passat. I ahir aplaudien tota l'estona, qualsevol cosa. I ella va haver de parar i dir, un moment, per favor, que si no aquí plorarem i no podrem arribar fins al final. I al final de tot, després de 50 minuts d'aplaudiments i molta emoció, doncs va passar això. Els últims aplaudiments, que van durar moltíssim, mai havien estat d'estona a l'escenari, perquè la gent no volia que marxessin, i ells van marxar i la gent deia, no, aquí us quedeu, no marxeu encara.
Ah, sí, tu estaves emocionat darrere, me'ls imagino amb ells, a l'escenari, no?, sabent que sortirem ara aquí, no hi tornem a entrar.
Sí, sí. No, a més va ser bonic perquè se'ls havia preparat una sorpresa, els van passar un vídeo, uns nens van cantar cançons seves i no ho sabien. I jo anava a mirar, jo mirava, o sigui, saps què va ser, que era molt bonic? Que la gent estaven plorant, somrient. Saps? No era, perquè era un final, era un amor, que sempre plores, però un amor que estava decidida, que havien volgut. I de cop era com, és bonic, estem plorant i estem rient a la vegada. I un moment que estava, dic, estic somrient, però estic plorant, no ho sé. És com, i aquesta barreja, la barreja d'ahir, que avui encara estem intentant assimilar, perquè, bueno, és maco poder decidir...
Potser tornen un dia, no? No seria el primer grup, la primera companyia que retira després al cap dels anys i diu, mira...
Sí, com el sopa de cabra.
Sopa de cabra... Jo crec que no, eh? Ahir els idents diuen, no.
Ja ho hem fet, ho hem fet 50 anys.
Sí.
I ara ens toca descansar i ja veurem...
Hi ha vida, eh?
Escolta'm, i si no, escolta'm, et poden veure a tu actuar, també, no?
Sí, cap problema, no passa res, perquè hi ha vida després de la feina. És que sembla que... Ahir molta gent m'ho deia, i què faran? Dic, viure. No sabeu que es pot viure, també. Però bueno, que va ser molt maco i encara ho assimilarem. Escolta'm, saps què et porto avui?
Què?
Una secció nova, que mai he fet. Es diu... La polleguera!
Plagio! A veure, ara t'estarà... Exacte, és un plagi dels que venen el dilluns que no vens tu, de l'Àgata Roca, el Joan Reig i el Pidi Espanyol.
Sí, però avui és dilluns.
Sí.
Bueno, doncs fan la polleguera.
Però no és el dilluns que toca polleguera.
Ja, però saps què passa? A mi és el que m'agrada veure la vida de manera positiva,
sí,
no? I hem de celebrar que estem aquí.
Per això fem un dilluns tu.
Clar.
I l'altre dilluns la polleguera.
Clar, però saps què em passa a mi? Que jo també m'enfado. Jo, durant tots aquests dilluns, que jo no venia, els escoltava...
Que tu ho vols tot, això és el que passa. Perquè quan fas una... Sí, clar, perquè bueno, fa una cosa, veu que uns altres fan una altra, sí. Ara m'agradaria fer allò.
Molt típic del Guillem, això.
S'han de provar coses, Albert.
Ja vas fer uns vaticinis del Xavi Bosch.
Vaig fer uns vaticinis, que em van anar superbé, vaig treure bona nota.
Molt.
Vaig treure bona nota.
No vas encertar ni els teus propis mitjons. És que...
Bueno, no se sap, és que passarà aquí una setmana. Però total, que clar, jo aquests dilluns que no venia els escoltava i deia, jo també tinc coses que... No?
Doncs va, a veure, pollegueres del Guillem Albà, què et treu de polleguera?
Moltes coses, però mira, a veure si també et passa. Quan veig vídeos per internet, a l'Instagram, al YouTube, tal, i tenen subtítols, perquè ara, no?, sempre es posen subtítols, jo els llegeixo.
Li has anat a tocar el tema, eh, a l'Albert.
No has vist mai cap vídeo per internet? Saps de què t'estic parlant o no?
Sí, home, sí.
De qualsevol vídeo.
Però et molesten els subtítols?
No, que jo, com un tonto, llegeixo. O sigui, jo ja sé el que estan dient. Potser és en català, jo entenc perfectament el català, i els ulls, fup, se'm van acabar els subtítols. I jo penso, no llegeixis, que ja entens el que està dient, mira-li la cara. Llavors miro la cara i de cop els ulls fan, fup, torno a mirar els subtítols. I em fa molta ràbia, no ser capaç de dir, sé que hi ha lletres que les entenc, i per què no li miro la cara i estic llegint? És impossible. No us passa? Sempre
totalment.
Que hi ha subtítols, els ulls fan... Encara que els entenguis. I no sé, no entenc com amb el seu...
M'agrada, compro aquesta polleguera. Una altra, va.
Una altra. La polleguera! Una cosa que m'atreu de polleguera, com el Joan Reig. M'atreu de polleguera. Que un llibre no tingui totes les pàgines numerades.
Però tots els llibres tenen les pàgines numerades.
Totes no. Es veu que ja, jo ara que vaig fer un llibre, em va passar, dic, aquí us heu deixat pàgines, números, diu, no, quan s'acaba el capítol, o el, per exemple, el primer capítol, al principi del capítol, no es posa el número. I llavors jo, que estic llegint i dic, espera, torno enrere, a veure, la 32, espera, això seria la 33, això seria la 34...
Hosti, no m'he fixat mai en això.
Sí, a veure, sí, ara que ho dius, crec que sí que és veritat.
Ara tens
que...
un llibre a les mans?
Sí, en tinc un, llibre que ha escrit el Nando Cruz, que després vindrà a parlar-ne, una crítica als macrofestivals i l'agujero negro de la música. Clar, comença el pròleg, la pàgina número 9, les primeres no estan numerades perquè són, home, clar, perquè són aquestes pàgines que hi ha l'índex i tot això.
La primera no passa res, però tu segueix la 9, la 10.
La 9, la 10, la 11...
A veure si un moment t'abandona. Hi ha un moment que et diu...
A veure, aquest final de capítol, què?
Final de capítol, principi de capítol...
No, clar, per exemple, hi ha la 119, s'acaba un capítol a la 119, que és una pàgina dreta.
Val.
Llavors gires...
Sí.
I el capítol comença a la dreta, a la 121. Sí. Per tant, la pàgina esquerra està tot en blanc, i l'està tot en blanc, aquí no hi ha el número, no hi ha la 120.
Però això et pot passar que coincideixin dues pàgines sense número.
Uh-huh.
I a mi em passa que he de tornar cap enrere i dir, espera, quina estava, amb 32, 33? Vale, 34. Bàsicament per por a no perdre'm res, saps? De dir, no hauré començat un capítol amb una pàgina ja començada...
Hòstia, ara, mira, una mania que no tenia, ara em faràs fixar a veure si els llibres tenen totes les numeracions o no. Vaja, jo crec que sí, aquest.
Tots no, tots no.
Et treu de polleguera les pollegueres del Guillem,
sí,
va?
Sí,
ara
perquè t'afegeixen manies. Sí. Mira, en aquest llibre, les úniques pàgines que no tenen numeració és quan queda una pàgina en blanc per separar capítols.
Val.
I si està tot en blanc, entenc que si està en blanc no hi posaran un número aquí.
No.
Però no crec que et perdis, perquè si estàs a la 279... gires, i la propera que llegeixes és la 281.
Doncs em llegiré aquest, perquè jo els que em llegeixo no sé quina editorial
no
és.
No m'ha agradat tant, aquesta.
Perfecte. Te'n vaig a dir una, que aquesta crec, Albert, que estarem d'acord. Què porto? De les dues que porto, què portem? Una de dos?
No, una molt bona i l'altra...
Que estiguis d'acord.
Està bé, perquè com a mínim dius, hòstia, et fa pensar en una cosa que no havia pensat mai. No?
Fem com els vaticinis. Porto un ui mig.
Ui mig de dos. Bé, sí, ui mig de dos. Va.
Aquesta va per dos punts. Aquesta, de veritat, que em fa ràbia, de veritat. Quan em fan pagar amb targeta, sense ensenyar-me el datàfon, el que estan cobrant. Mm. Això està molt de moda des de fa temps, i fan pip, 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 i diu, posa targeta. I tu no veus allà el número que posa, i tu has de confiar en aquell senyor, aquella senyora. Inclús n'hi ha que t'agafen la targeta, que penso, molta confiança estem agafant. T'agafes la targeta i fa pip, i hòstia, que no m'ho ensenyin em poso nerviós. De fet, quan no m'ho ensenyen, sí que demano còpia. Vols còpia? Doncs ara sí.
Perquè no t'arriba el missatge al mòbil, a tu, amb el que acabes de pagar.
No tinc aquesta sort. No la tinc.
Doncs hauries, eh?
Això està bé, sí. Perquè clar, t'arriba al mateix moment i llavors si no li has vist de la seva pantalla ho veus de la teva i dius, ei, escolta'm, aquí
però...
en comptes de 15 has marcat 150.
Clar, jo entenc que estan tan acostumats a cobrar cada dos segons que fan pip, cobra, doncs com, home, ensenya'm que has posat 9,50. Trobo lleig ensenyar-ho, trobo lleig.
Tens raó. És veritat que ara m'has fet pensar que fa anys, al principi de pagar amb targeta, us en recordeu que se t'emportaven la targeta allà on tenien el datàfon.
Hòstia.
Que llavors aquella targeta feia un viatge que podies estar 7 o 8 minuts sense la targeta.
O més, i fins i tot, i llavors es deia que a vegades es feien duplicats i que a partir d'aquí et podien arribar a enxampar bastants diners. Però vaja, sembla ser que ara això està una mica més controlat.
Però no t'ho ensenyin, és lleig.
Li posem punts? Quants punts li vols donar?
A mi m'agrada molt...
Deia que valia dos punts,
aquesta
polleguera.
Hi ha un altre moment, del moment que pagues amb targeta, que m'agrada molt, que és el moment que el cambrer es gira per no mirar quan poses el teu número.
Que ara ja no es posen gaire.
Molt decididament, al cap girat el pal. Fup, gira com fins a l'altra banda. Xup.
Molt bé, estic, que crec que les cervicals, es foten l'aire a les cervicals.
Bueno, és un moment molt de Mago Pop, no? De McLari, de pal. Agafa una carta. No la miro tu mateix, el que tu vulguis. Molt bé, l'has triat. Molt bé, agafo.
Què valia, per dos, aquest?
Sí, valia per dos.
Va, ja crec que els hi podem donar.
Sí?
Els hi podem donar.
Doncs mira, 3.5 de 4 ara mateix. Estem fent una barreja...
Ara en farem un mes i pararem.
Sí, correcte, correcte.
Un mes i pararem perquè veig aquí un ukelele.
Perquè porto un ukelele, Albert.
Ara, això, vull una cançó barrejada.
Sí.
Mira, te'n vaig a dir un de petitet.
Un que val un punt.
A veure. Val un punt. Sí. Estic fregant amb la fregona i el... A veure, és que no sé com explicar-vos bé.
A veure.
I el pal, al final del pal que toca el terra, et rasca amb el terra. S'agafa... Saps que llavors, com es diu, els pèls de la...
Sí,
no?
Sí.
De la fregona, no sé, s'obren, no? Deixa espai i el pal fa... I toques amb el pal a terra.
Pot ser que hagi arribat el moment de canviar aquella fregona?
No, passen fregones noves, també. Pot ser o no?
Passen fregones noves, també?
Jo crec que sí, jo crec que...
De mala qualitat, poder.
Bueno, això pot ser, però això em passa sempre a mi amb les fregones que agafo. Penso, hauríem de posar més pèl aquí sota, més pèl, o no és un invent perfecte, la fregona, com el paraigües, no és perfecte, però aquest no està a la llista de
pollons. No és el tema.
No, és un altre tema.
Què?
No us toca mai el pèl al
sí,
a la terra?
Sí, però justet, eh?
Justet, eh?
Mig punt.
Ara veig que teniu unes fregones que escolta'm.
Música, va, a veure, cançó. Mira, barrejada, que ja me'l va.
Et porto una cançó barrejada que, per cert, el segon dia que vingui, et diré quantes cançons barrejades he fet a la història d'Islàndia, que les vaig contar l'altre dia, i és molt heavy. És molt heavy.
Però no ens pots deixar així, ara.
O potser sí, vaig a cantar. Mira, faré la música de La leyenda del tiempo. Mítica, la cançó La leyenda del tiempo.
Sí, Camarón.
Camarón, sona.
Pot ser que sigui la primera vegada que sento aquesta cançó?
A la vida?
A la vida.
Hòstia, doncs escolta-la després perquè és un temazo.
Vale.
De veritat, és molt guapa. Tu la coneixies, Albert?
Sí.
Camarón, mítica. Que la Maria que la disfruti. És molt maca, escolta la Maria després. La música, La leyenda del tiempo, amb la lletra de Un barquito chiquitito.
Había una vez un barquito chiquitito.
Aquesta sí.
Había una vez un barquito chiquitito.
Total, anem a mesclar, a veure què passa, l'estil de La leyenda del tiempo amb Un barquito chiquitito, d'acord? Vaig allà, diu així.
Había una vez un barquito chiquitito, un barquito chiquitito, que no sabía, que no sabía, no sabía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Que el barquito, ya que el barquito navegó.
¡Epa!
Si esta historia parece corta, volveremos a empezar. Volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, un barquito chiquitito.
Bravo, bravo, bravo. Cançó barrejada del Guillem Albà. Una altra cançó barrejada.
Camarón amb ukelele, això sí que no, jo no havia...
Pots una altra o no tens aire, ara?
Ara no tinc aire.
Ara t'hauria de polleguera fer-ne una altra.
Bec aigua. Perdó, què has dit? Ni té sentit de l'aire que em falta. Torna'm a repetir.
Va, polleguera, polleguera.
Molts oients t'estan donant la raó, amb el tema del datàfon.
Ah, sí. El datàfon, perfecte.
De la fregona, de moment, no hi ha adeptes. Vaja.
Vale.
Per això està bé que li posessin mig punt, només.
Sí,
eh? Perfecte.
Vale, me la jugo, me la jugo. Una molt ràpida. No suporto la gent que xiula així.
Ah, no per cridar-te, sinó que va fent, no?
No, allò que fa... Que és com... No és ni... No, que xiulis tal, o els que xiulen, que això no sé fer-ho, allò amb els dits a la boca, no?
Ai, sí, això és molt
bo. És una mica de quillo, aquest xiulet de quillo de... I no suporto. Que
això és
d'aquí,
no?
D'aquí sigui, no suporto. Polleguera.
No, però és més, és més vintage, no? Que xulet així, no? És una mica antic,
és antic,
no?
És antiquet, és antic, sí. Eren els quillos de la meva època, una mica així, però...
Dels temps que no hi havia tanta música, no? Que te l'havies de fer tu una mica interna, no?
Que se sent molt l'aire... Fa una mica de...
Però quin problema tens?
Saps, bueno, saps com el plat quan amb un cobert que fa...
No, home,
que
no,
ratlles?
No té res a veure.
No, els pèls de punta, no, polleguera. Però no m'agrada, Maria.
Ja
no
està, ja està, escolta'm.
Aquest no et demano ni punt, aquest és de regalo.
Estem jutjant molt més severament les pollegueres del Guillem que les que fan els nostres habituals, també.
A veure, però...
També li posa
ell, ell se l'està jugant, vull
clar,
dir...
Clar, és un cas d'usurpació, per tant és normal que hi hagi aquesta. Va, una altra.
No, escolta'm. Mira, aquesta... Espero... Polleguera! Ah! Aquesta, espero que la gent de fora de Barcelona, que som majoria, m'entengui.
A veure...
Quants cops he anat jo a Vilanova, al meu poble, a buscar a l'estació a gent que venia amb tren a Vilanova? Perquè es veu que no saben arribar fins a casa teva. Es veu que ni ara que hi ha el Google Maps... Vens a buscar a l'estació. Pel noi, jo vinc a Barcelona i no em vens a buscar a Sants. No em vens a buscar. Però la gent de fora de Barcelona estem acostumats a anar a buscar la gent de Barcelona que no es perdi, no, que potser es pensa que arriba
Maria,
a Vilanova.
Maria, deu costar molt que vinguin a Vilanova, no?
Hòstia, si costa! Hòstia, si costa!
No, el mínim que pots fer és anar-los a buscar a l'estació, trobo.
Ah, no, sí, trobo. I, però et diré més, si no aconsegueixo que vinguin a Vilanova, que diuen, no podem quedar a Barcelona... Jo vinga, no passa res, perquè estem acostumats a que Barcelona es mana, no? Jo vinc fins a Barcelona i a sobre encara tenen, sobretot si són de Gràcia, que això aquest és una espècimen, bueno, diferent al de Barcelona.
Entrenen de polleguera la gent de Gràcia?
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Que tu arribes a Barcelona i diuen, podem quedar a Gràcia? És que si no, entre que baixo al centre i torno, i dius, noi, jo he vingut des de Vilanova, he trigat una hora, i de veritat tu no pots venir fins a l'Eixample, no sé.
Gira't cap a la Peixera, perquè tens Mireia Ardèvol i Eva Catalán, que viuen a Gràcia, totes dues.
Sí, però abans he dit a la Mireia i m'ha dit, jo també ho faig, això. Els hi faig venir fins a Gràcia.
Sí, jo també tiro una mica cap al meu barri, és veritat.
Sou molt pesadetes, sou molt pesats.
I no és Gràcia, eh?
Música!
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 Però no aquesta, sinó que t'encantaré una.
Sí, home, clar, cançó barrejada.
Cançó barrejada. Mira, porto una cançó barrejada. Aquesta és curteta, t'he fet La Tornada, perquè és It's My Life, que és La Tornada, és molt coneguda, de It's My Life. Cançó mítica que fan totes les orquestres per festa major. Amb una cançó que coneixeràs també, mítica, que es diu El Rei. La cançó sí que la coneixem, el títol a vegades no ens despista, però es diu El Rei.
I agafes la lletra del Rei.
El Rei.
I la música d'It's My Life.
It's My Life.
Doncs vinga, com vulguis.
Vinga, som-hi. Escolta'm, trec els gascos, em concentro. Diu així. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. It's my life.
Gràcies! Què passa? Perquè de tant en tant se t'apoderi... T'entri a dins teu Santi Balmes, o a vegades et passa en Pau Ballbé...
A vegades no sé si és el Manu Guix, el Santi Balmes, no sé qui m'apodera. El Sergio Dalma...
Però la veu se te'n va cap allà.
La veu se me'n va. És que el My Life l'he començat a fer normal i el cos m'ha demanat intentar fer-ho una mica diferent.
Més aspirat.
Una mica... M'he ofegat, un moment quasi caic. Però m'ha demanat això el cos, escolta'm.
Les cançons barrejades del Guillem Albà, avui barrejant-les, a més, amb pollegueres.
Ah, pollegueres!
Aquesta val dos punts, aquesta. Ha de ser bona, eh?
Hòstia...
Ha de ser bona.
Anem d'un 4 de 5, ens havíem quedat, perquè no sé. He deixat de calcular, llavors...
Val, Albert, et busco, Albert.
A veure.
Busca-me-la. Les piques... Les piques del lavabo, que et vas a rentar les mans.
Sí.
I no hi ha prou espai per poder moure la mà.
Home, no,
i mullar-te bé la mà.
10 punts et dono.
Oh, saps? No, el xorro punts. Cau sí, sí, tan a prop de la pica que fas... Bueno, no, més o menys, ara aquest micro ha fet una mica de soroll i esperava més un pam-pam. Et va picant la mà i dius... És que així no em puc rentar bé, perquè o mulles tot, xoques... Enteneu perfectament,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
No, i piques creatives, que, escolta, sí. Les piques ja estava inventat, tot anava molt bé, tenint una forma... Que, o sigui que, és que és veritat.
No a les piques creatives.
No a les piques creatives, vull dir...
És a dir, escolta,
aquelles piques planes que...
Sí, no, i esquitxes tot.
I no se'n passa bé l'aigua, sí, i et rentes embussa, les dents...
Sí. I et queda allà
i queden coses, i llavors sí, has de passar tu la mà, dius, sí, sí, no, sí, sí. Si estava inventat, si la pica havia funcionat bé, sí. Els problemes els tenim en tota altres llocs a la casa. Clar. A la pica ja anava bé.
A les fregones teníem els problemes, que el pal toca al terra.
Exacte.
Però tu dius, el menjar, per exemple, no, que diu, evoluciona, perfecte, menjar modern, però oi que serveix per alimentar-te?
Sí.
Perfecte. Però rentar-se les mans per què serveix? Per rentar-se les mans. Per tant, no em siguis creatiu llavors, en aquest apartat.
I el que deies tu, que hi ha piques molt petites.
Molt petites.
Molt petites.
Molt petites, però a mi em molesta l'espai entre l'aigua i la paret de la pica i la mà, dient, fas així com... Te la fregues una mica així i dius, bueno, doncs les donem per rentada.
També, de piques també hi ha el moment aquella que no saps com s'encén, com s'apaga, sí, sí, sí. O com...
Sí, bueno.
Que he de posar les mans aquí, no, sí, que té una cosa al peu, va amb el peu aquesta... No
jo l'altre dia, no sé si era un aeroport, però tenia un sensor, llavors havies de posar una mà molt a prop del sensor i l'altra mà al xorro. Però si poses les dues mans a baix de l'aigua, el sensor no... Per tant, et podries netejar una mà. Havies de posar una mà davant el sensor i l'altra. Llavors, quan em rento una, ara em rento l'altra.
Molt això, pràctic, molt
i
pràctic.
I això, si ho tens a casa, dius, mira, escolta'm, en principi ja vindré cada nit aquí, ja ho aniré prenent, però en un hotel, aquest és el drama absolut.
Correcte.
I passaré una nit només. Vull dir, no ho sé com va.
Fem-ho fàcil.
Fem-ho fàcil, fem-ho com a tot arreu.
Per una nit,
fem-ho fàcil.
Això en general sempre ve.
Exacte.
No, per un Albert, no, per, ai, anava a dir, per un Albert no et lis. Per una nit, no, no lis. Més polleguera, més polleguera.
Bé, ara es posa 14 de 7, eh?
Hòstia.
Perquè t'ha donat 10 punts.
Última polleguera.
Hòstia!
Ai.
Hòstia, espera.
Ara ho haguessis volgut acabar amb les piques, eh? Havies acabat molt amunt, eh?
Sí, perquè m'has demanat que no me la jugués i llavors dic, bueno, ara aquí en tenim. Te'n dic una de molt ràpida. Mirar la rumba quan està netejant, la rumba, l'aparell que neteja, i mirar-lo, et poses nerviós. Perquè va cap a llocs que no vols i dius, què fas? Tira cap allà. I llavors no va cap on te vols, posa nerviós la rumba. Però aquest no compta com a punt.
No tinc rumba, no sabria dir. No,
jo
no mira
sí
mai
que
cap.
En tinc, intento mirar-la poc, però també em treu de polleguera quan xoca i quan s'encalla en un lloc que no la treus d'allà.
Si la mires no ho suportaràs.
Sí, sí.
Intento aquesta, Albert. A veure, aquesta és que me la compres. Ah, polleguera. La maleta, una maleta de rodes amb sí. El seu mànec.
Sí.
I el mànec l'intentes baixar i no baixa del tot. Baixa un primer tram i no arriba fins a baix. I et pot enganxar dalt de l'avió, que està tothom esperant, i tu, no baixa el mànec. Però és que te la pots haver comprat, jo me n'he comprat una Ferrés, i ja m'està fent això, eh? Què fas? No,
boníssim,
per favor.
Boníssim.
Perquè no, els mànecs han de baixar fins a baix, no es pot encallar això.
A veure, hem rebut un correu electrònic de la Marina Carulla.
Que fa piques.
Que diu, no suporto tampoc el tema del pal de la fregona rascant
ara,
a terra.
Gràcies.
Però... Soc de les que xiulen.
Mentre es frega per despistar el soroll.
Ah, ningú no és perfecte, ningú no és perfecte. Va, rematem-ho amb una última cançó barrejada.
Efectivament. Mira, una música que t'agradarà molt, és de l'última moda, Noche Entera. Noche Entera, toda la noche entera, hay una noche entera. Ja sento el Sant Joan a dins, eh? Ja vull ballar.
No, vols dir que sonarà, aquest Sant Joan, aquesta cançó? No.
No sé. La música de Noche Entera li posaré la lletra de La Puerta d'Alcalá.
Doncs a veure com sona això, la Noche Entera de Vico, la música i la lletra de La Puerta d'Alcalá barrejat pel Guillem Albà.
Si no ens ho faguem ara, va. Diu així. Acompaño mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría, llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero. Muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo su lacayo, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí viendo pasar el tiempo. Ahí está, la puerta de Alcalá.
ahí está, ahí viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está.
¡Bravo!
I quan són les 7:30 en punt, 7:45, ens acomiadem de la polleguera que ens han barrejada de Sant Guillem Albà. Bueno, Bert, escolta'm.
Quina gran mitja hora de ràdio, Guillem Albà, de debò. Gràcies.
Ens veiem un altre dia.
Ens veiem un altre dia, sí.
Vindré una mica així, però després de Sant Joan vindré una mica...
Com vindràs, com vindràs?
Ens veiem més ràdio un altre dia. Vinga, vagi bé.
2:15 en punt d'avui. De seguida parlem de macrofestivals de música amb el periodista musical Nando Cruz.
Islàndia, amb Albert Ong. El 7 és un número que a tothom li agrada, perquè molta gent surt de la feina a les 7 i demana una Moritz 7. Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria als altres números ser com el 7. Moritz 7, un sabor bestial.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més cara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda en quioscos i llibreries.
El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins a final de mes. Aportació inicial 6.150 euros IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arbal Service Lease. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
RAC+1, podcast.
RAC+1 presenta Crims, el podcast d'investigació criminal que ha fet història, destapant qui va matar a Kennedy.
El segon impacte que va directament al cap ja el va disparar a placer la Jacqueline, la dona, aprofitant que estava ajudant el seu marit, que es queixava del primer impacte,
o descobrint com va morir Antoni Gaudí.
Cuidado!
És mort!
Crims, un podcast que posa foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I els divendres, la resolució al versió RAC1. RAC1, tots som un. Amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Islàndia, amb Albert Ong.
Ara, Islàndia...
El d'ahir va ser el dia més públic del Primavera Sound d'aquest any. L'organització calcula que es van acostar fins al parc del fòrum, com dèiem, unes 71.000 persones, i en total del festival aquest any hi han passat més de 250.000.
Aquest ha estat el sonar més multitudinari de la història, amb més de 120.000 assistents.
Això no és el primer Cruïlla post-pandèmia, però no hauran passat 25.000 persones cada dia. Bé, a Barcelona, ja ho sabeu, s'han celebrat dos dels festivals més importants del món amb dues setmanes de diferència. Primavera Sound fa 15 dies, el Sonar, que es va acabar dissabte. A la ciutat, ja veu, ara d'aquí dues setmanes arriba el Cruïlla. I creiem que és un bon moment per parlar d'un llibre molt crític que ha sortit fa poc amb els grans festivals com aquests. L'ha escrit el Nando Cruz, un periodista musical que s'hi dedica des de finals dels anys 80, que ha col·laborat en revistes musicals, en premsa, en tele, en ràdio, I ara acaba de publicar aquest llibre que us parlava abans, Macrofestivales, el agujero negro de la música, editat per Península. I diu coses com que el punt culminant d'aquests macrofestivals va ser el caòtic Primavera Sound de l'any passat, aquesta bogeria que ens ha agafat amb els macrofestivals, o també una cosa que m'ha creat l'atenció, que és que un macrofestival ara mateix seria l'últim lloc del planeta on ell malgastaria el seu temps, diners i energies que té com a malomen. Nando Cruz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, ara estic sentint aquesta frase, però clar, als malòmens ens passa això, que un dia diem, aquí no hi torno mai més, i de sobte veiem un grup que està actuant allà, i fas els teus càlculs i dius... va, anem-hi.
Però no hi vas, tu, ara, ja, al macrofestival.
L'any passat vaig anar amb un. L'any passat, sí, un cop, el que no faig, i no faré mai més, i recomano a tothom que no ho faci, és comprar l'entrada d'un festival sense saber... no els grups que toquen, sinó la graella. És a dir, a quina hora toca cada grup, perquè et pots trobar amb sorpreses tan desagradables com pensar que la Rosalía tocarà a les 10 i que no toqui fins a les 2 de la matinada i que tu has comprat la teva entrada per anar amb els nens. O que de sobte trobis que 4 o 5 grups que vols veure estan tocant a la mateixa hora. Llavors, com a mínim recomano no comprar entrades fins que tinguis clar a quina hora toca cadascú. I això és el que vaig fer l'any passat. Tocava el Cruïlla, Rubén Blades i Juan Luis Guerra. Era el mateix dia, un darrere l'altre... un havia de fer un concert d'hora i mitja, l'altre de dues, és a dir, que tots els condicionants eren positius i en aquest cas em vaig empassar l'orgull i vaig comprar-ho.
Escolta'm, expliquem primer de tot, situem a la gent què vol dir un macrofestival, perquè clar, ara tot es diu festival. Per exemple, el festival de Cap Roig no és un festival, el de Cap Roig, no? Perquè són com 25 o 30 concerts al llarg d'un mes i mig,
d'estiu, no? Sí, exactament.
No? Això no és un festival.
Això és un festival. Ahir vaig veure un cartell que posava Festival del Jamón, Festival de la Paella... A tots se li diu festival ara mateix. Això, Cap Roig o Jardins de Pedralbes o l'Alma, que es fa ara al Poble Espanyol, són uns cicles de concerts on tu pots comprar una entrada per anar a veure una actuació dimarts i no has de pagar per la dissabte si no hi vols anar.
Per tant, d'això no estem parlant.
No
estem parlant. El llibre no parla d'això.
Estem parlant de espais on es reuneix un número cada cop creixent de grups i de persones, de manera que tu compres l'entrada per veure tot el lot. És a dir, acostumen a ser de 2-3 dies, ara ja n'hi ha de 4, de 5 dies seguits, tot en el mateix recinte, i l'ESGAE posa, a més, l'èmfasi en el prefix macro, considerant que és macro a partir de 10.000 persones per jornada. Per tant, estem a Espanya, ells calculen que hi ha més de 60 macrofestivals, però... si vas sumant festivals, igual se'n surten 600, 700, o si inclous aquests cicles, doncs te'n poden sortir més de 1.000.
El Canet Rock, per exemple, que és un dia, seria un macrofestival?
Bueno, seria un macrofestival d'una jornada, seria poqueta cosa, però en aquest... l'ESGAE també considera que un festival és festival si, com a mínim, hi ha música sonant ininterrompudament durant 10 hores.
Per tant, podria ser un macrofestival, però d'un dia, però vaja, no és ben bé.
Sí, però és una cosa bastant insòlita, perquè generalment els macrofestivals, justament per optimitzar costos, el que fan és, ja que tinguen l'escenari muntat, doncs que dori la música durant 2 dies o 3 dies o 4.
Què hi tens? Perquè tu, que t'agrada tant la música, que tens, vull dir, que és un dels periodistes musicals més reconeguts de Catalunya, que t'ha agradat sempre, què hi tens contra aquest festival de música, diguem, no? Hosti, tants grups tocant durant tantes hores, és fantàstic, en principi, no?
Sí. Jo, de fet, els primers diners que vaig guanyar com a periodista me'ls vaig gastar en un festival. Vaig agafar un avió i me'n vaig anar a Londres a veure un festival. I anàvem passant els anys i començava a veure-hi pegues, però pensava que la culpa era meva. Arribava dissabte a la nit i després de 3 dies sortia un dels grups preferits de la meva vida, que no havia tocat mai en aquest país i en aquesta ciutat, i pensava, tant de bo, només durés 10 minuts aquest concert i me'n pogués anar a casa a dormir perquè tinc mal d'esquena.
Estic esgotat, no?
Estic esgotat i, a més, he rebut tants estímuls musicals durant 3 dies que ara mateix no sé què hauria de fer aquest grup per realment cridar la meva atenció. I jo pensava que era culpa meva, però no era culpa meva. La idea de fer que la gent consumeixi tots els grups preferits del seu any en 3 dies només... podem fer l'equivalència a, no sé, si t'agrada llegir, doncs mira, t'obrim la biblioteca el divendres 15 de juny, la tanquem diumenge, i tot el que hagis de llegir tu llegeixes aquells dies perquè després estarà tancada. I quan dic tancada...
O és que estic cansat, són les 3 del matí, no puc llegir més... Ho sento, és el teu problema.
Nabokov,
Tolstoi... Una cervesa i vinga,
tot,
segueix.
I no paris. I si t'avorreixes d'aquell llibre, doncs agafa un altre, però no deixis de llegir perquè dilluns això està tancat i no podràs tornar a llegir. I això és el que passa. Molts d'aquests grups que estem veient als festivals en alguns casos, perquè han signat contractes d'exclusivitat, no els pots veure a l'octubre, no els pots veure al novembre. Per tant, és un posar al públic entre l'espai i la paret continu amb aquest mantra de això ho tens ara i demà passat haurà desaparegut.
El festival aquest de Londres que et referies, el festival de Reading, mm-hmm. no? I em sembla que passa això amb aquesta mà. Són els Madhoney, no? I què et va passar mentre escoltaves Madhoney?
Doncs mira, que portava 3 dies, havia plogut tant al recinte que estava tot ple de fang, per tant no podia seure, estar 3 dies de peu i en concert i no poder seure en cap moment, finalment acaba rebentat. Llavors, quan van sortir els Madhoney, un dels meus grups preferits, em vaig quedar adormit davant de l'escenari.
Amb aquesta música, eh? I aquí és on vas pensar que era culpa teva, que tu no t'havies preparat.
Clar, no havia anat al gimnàs 15 dies abans, no havia fet musculació, no... Bueno, jo m'havia preparat, diguem, m'havia pres les biografies dels grups i les discografies, però físicament no estava preparat, pensava jo. I també deia, bueno, Madhoney els he vist fa 15 dies a Barcelona perquè van tocar el Celeste 2, però clar, després ve Nick Cave, que és una mica més tranqui, i si no estic despert, aquest sí que me la dormiré de dalt a baix. Clar, és que els macrofestivals s'han convertit en una mena de marató cultural, però que no té cap mena de sentit. O sigui, per les persones, això, haver d'engolir 80 grups en 3 dies no té cap mena de sentit. Però és que inclús pels grups tampoc té sentit haver de tocar en un recinte on hi ha molta gent actuant i estàs competint per atraure l'atenció del públic. Estàs competint amb altres grups amb els quals segurament comparteixes discogràfica o bueno, aficions musicals. Potser has compartit carretera i furgoneta, o potser tu com a grup has començat a fer música inspirat per aquest altre grup que està tocant a la mateixa hora, per tant, ni el pots veure. Llavors, concentrar tot això no té cap mena de sentit.
Clar, a Barcelona hi ha Primavera Sound i hi ha el Sonar, no?, que s'ha acabat aquest cap de setmana, i que són dos dels grans festivals musicals del món.
És que això que passa a Barcelona realment és insòlid. Tenim la sort, i això també s'ha de dir, que vamos, en aquesta ciutat hi ha dos dels festivals més importants del planeta, i no hi ha, crec, que cap altra ciutat al món que concentri dues d'aquests macroesdeveniments. Per tant, el creixement aquest dels macrofestivals l'estem vivint en primera persona. Aquest llibre no parla de coses que passen molt lluny, sinó són coses que vivim aquí al davant. I parlem de festivals que al Sonar, la primera edició, estaven regalant entrades a la porta. Aviam si algú volia entrar a veure aquelles coses tan rares de les músiques avançades.
I ara, mira, porten 30 anys, ja.
Exactament, i al Primavera va fer uns quants anys, unes quantes edicions al Poble Espanyol, i com que aquelles 8.000 persones no hi cabien, van canviar de recinte, dient, perquè ho deien explícitament, si venen 13.000 cada dia en tenim prou, i si en venen 15, doncs cap problema, perquè aquest recinte n'hi caben 60.000. Però va arribar un moment que 15.000 no eren prou, 40.000 tampoc, i va arribar un moment que el parc del Fòrum no era prou, i es va haver d'ampliar cap a un costat i cap a l'altre.
A dos caps de setmana,
i després,
l'any passat.
Quan jo el festival no podia créixer en espai, perquè ja no pots entrar a les cases de la gent i muntar escenaris, llavors va créixer en dies, i va fer una edició de 2 setmanes. És a dir, que aquesta idea del creixement infinit, molt pròpia del capitalisme, doncs els festivals l'han obeït.
És que estàs explicant una cosa de Barcelona, que és el paral·lelisme que es pot fer amb el turisme, també, no? Que durant molt temps has sospirat perquè aquesta fos una ciutat turística, durant molt temps has sospirat perquè estigués Barcelona, i que, de fet, gràcies a la feina de grans promotors aquí, començant pel Gai Mercader, i en podríem llistar molts, ha acabat sent un lloc on han passat grans gires internacionals, i quan ho tens, creixer, i no sé, si hi ha el paral·lelisme aquest també amb el turisme de Barcelona, no?
I tant, mira, quan es va celebrar el primer Primavera post-pandèmia, el 2022, que havia fet tot aquell jaleo, les cues i la gent que s'ofegava i no podia sortir, hi va haver una tuitaire que deia, estava allà al mig i deia: els macrofestivals són a la música el que els creués el turisme, és a dir, un desembarcament brutal de gent que està unes hores i se'n va, o uns dies se'n va, i crec que el símil estava força encertat, és a dir, ningú vol que desaparegui el turisme, però hi ha nivells i nivells, i el tema dels macrofestivals és el mateix, ningú vol que desapareixi la música i aquests espais de trobada, però clar, arriba un moment que les dimensions són tan grans que comencen a ser problemàtics per la gent. Hi ha molt melòman, molt aficionat a la música, jo seria un d'ells, que tot i agradar-li molt la música, de sobte comença a trobar que aquest espai no és l'espai on gaudir de la música. No té cap mena de sentit estar està escoltant un concert mentre de fons sents un altre perquè hi ha un escenari que no està massa lluny i on et va entrant el bombo d'un altre espai, o haver de deixar el concert després d'haver a 10 minuts perquè en un altre escenari està tocant un altre grup. Aquesta...
I com d'apretat estàs normalment en aquests macrofestivals, també, que a vegades sí. Tampoc no t'ho passes bé perquè...
Bueno, però si tots són inconvenients, perquè hi va la gent? Perquè hi ha tanta gent en aquests macrofestivals?
Doncs mira, jo crec que han passat dues coses. D'una banda, com deia abans, el melòman superaficionat a la música comença a trobar que aquest espai és un espai una mica hostil o desagradable o incòmode per gaudir de la música, però d'altra banda, durant els darrers 10-15 anys, a nivell publicitari, a nivell mediàtic, se'ns ha convençut de que és un lloc on has d'estar.
El FOMO, llavors, no? Ja,
exactament.
El fear of missing out, no? La por que no seria perdre't alguna cosa.
Però has d'estar allà, però inclús no cal que siguis un gran melòman. Tu tens els millors grups del món, perquè en alguns festivals aquí a Barcelona realment s'estan programant coses insòlites i molt difícils de veure, però hi ha un percentatge de públic, jo crec que creixent, que hi va allà, doncs, perquè s'hi ha d'estar, perquè, bueno, perquè socialment hem assumit que has d'anar un cap de setmana a la teva vida a París, has d'anar al Cirque du Soleil, has d'anar al Camp del Barça algun cop i has d'anar algun cop a festivals. Llavors, et trobes amb tota gent que està allà una mica, bueno, a passar-ho bé, que està bé, però clar, ara potser n'hi ha masses.
Parlant amb el Nando Cruz, periodista musical, que acaba de publicar a Península Macrofestivales, El agujero negro de la música, amb moltes reflexions molt interessants, amb aquesta mirada crítica des d'una persona que estima molt la música, que estima molt els grups que actuen en aquests festivals, que estima també els festivals aquests, però clar, l'altra cosa és com ha anat evolucionant. Hi ha moltes reflexions, però és que n'hi ha alguna que realment, no sé, és que no sé ni per on començar, però clar, per exemple, la cervesa, no? O diguem, el paper que té la cervesa en els festivals aquests, no? És el gran negoci, la cervesa, més que les entrades?
Més que les entrades, no sempre, però hi ha festivals que on els ingressos que serveixen per pagar tot el que s'està gastant allà, arriben en un mes d'un 50% per la cervesa. O sigui, parlo de festivals on l'entrada, on l'abonament és barat, no parlo d'un Primavera que val 350 €, però hi ha festivals on pots estar 3 dies per 60 € o 80 €. Ara, uh-huh. Com entres allà dins i necessites beure, i necessites menjar, resulta que surts del festival havent-te gastat igual 150 €. Si una persona gasta 60 en un abonament i 100 en cervesa, és evidentment... És evident que els ingressos del festival venen més aviat de la cervesa i de tot el que es consumeix. Clar, estem parlant d'espais on et poden cobrar 4, 5, 6, 8, 9 euros per una cervesa.
Sí, sí.
Espais inclús on t'estan prohibint entrar a menjar i beguda, cosa que és il·legal.
Com els cines, no?
Exactament, com els cines, que és il·legal. Uh-huh. Els zoos no t'ho poden prohibir. A un camp de futbol tampoc t'ho poden prohibir. I estem parlant d'esdeveniments on inclús s'està començant a introduir una altra pràctica, que és cobrar a la gent si vol sortir a consumir fora i tornar a entrar. Que això ja és el nova mar. O sigui, ja no pagues per entrar, sinó pagues per sortir. Per sortir a comprar-te una cervesa a 2 €, però llavors el promotor del festival diu, escolta, aquesta persona està deixant de gastar aquí per comprar més barat a fora, doncs li cobrem per sortir i tornar a entrar. Mm-hmm. Això està passant ja.
Són un gran negoci, els macrofestivals? Diguem, surt més a compte tenir tants grups junts i intentar atraure tanta gent, més que no pas organitzar un concert puntual?
Sí, per diverses raons. Primer, perquè les administracions, si una sala demana un ajut a una administració, doncs, bueno, potser sí, potser no, però les administracions estan molt més interessades en grans esdeveniments que posen la ciutat en el mapa. D'una altra banda, les cerveseres, però qualsevol altra mena de marca, bancs, companyies de telefonia, no tenen cap interès en patrocinar, en posar diners en una sala. Ells els que volen és un esdeveniment gran. I d'altra banda, clar, quan tu muntes una infraestructura grossa, com aquestes petites ciutats que són els festivals, clar, si a l'escenari fas tocar un grup, doncs aquell escenari t'ha costat X, però si n'hi poses dos grups, llavors ja la cosa baixa de preu, perquè en realitat li estàs traient més rendiment. Si poses 8 grups, encara millor. Però si en aquell recinte et queda un raconet i pots muntar un altre escenari, doncs millor que millor. Però ja en aquest escenari necessites 6 grups. Llavors va augmentant bueno, és aquesta idea com de concentració del capitalisme, no? D'anar, de fer-ho molt gran, però perquè tothom vagi al teu recinte a gaudir-ho.
I què significa per una ciutat? És a dir, dèiem això, Barcelona té en Primavera Sound, té el Sonar, té el Cruïlla d'aquí 15 dies, és a dir, té tota aquesta activitat relacionada amb els macrofestivals. Això fa que hi hagi més grups de música a Barcelona? Estimula que els joves diguin, hòstia, a mi m'agradaria un dia poder tocar el Primavera Sound, crea una xarxa de locals on puguin tocar, això ho afavoreix o ho perjudica?
Això és el que defensen els festivals, dient que això el que fa és, doncs, això, dinamitzar la ciutat i generar més interès per la música. Jo això ho poso en dubte, no tant a Barcelona, perquè Barcelona és una ciutat molt gran, molt rica musicalment i molt diversa, i per tant els festivals poden atraure un tipus de músiques, i n'hi ha moltes que queden fora i que segueixen existint i segueixen buscant o trobant els seus espais. Però en el llibre faig un... intento respondre aquesta pregunta anant a la ciutat que té el festival més antic, el festival modern d'aquest país, que és Benicàssim. Uh-huh. A Benicàssim no només hi ha un festival, que és el FIP de Benicàssim, des de fa més de 25 anys, sinó que l'Ajuntament inclús va promoure que hi hagués un recinte on es poguessin celebrar més festivals. Però tu vas a l'octubre i no trobes res. No trobes res, vull dir que les escoles de música pràcticament no surten grups, no existeixen books d'assaig perquè no hi ha demanda, i només hi ha un bar amb aforament per 50 persones que no està insonoritzat perquè l'Ajuntament ha considerat que no era necessari, però que per no estar insonoritzat només té permís per fer 6 actuacions durant l'any. Cap dels grups que ha tocat el FIP o el Rototom o qualsevol dels festivals que es fan allà ha tornat després a aquesta mateixa ciutat a tocar davant del públic de la ciutat, perquè se suposaria, bueno, podríem pensar que després de tants anys de festivals allà ha crescut un interès per la música. No és així, no, aquesta correlació no existeix, i sovint el que passa és el contrari, que el fet que hi hagi un festival on l'administració posa molt diner fa que després les sales no rebin aquest recolzament i llavors vagin desapareixent. Estem en un país on hi ha molts més festivals que sales de concerts, i això és una cosa insòlita. Mm-hmm.
Nando, aquesta opinió que tens tu, que has expressat en aquest llibre Macor Festivales, és compartida per molta gent en el sector de la música?
Gran pregunta. Jo crec que cada cop més, jo crec que aquest llibre arriba en un moment en què hem passat uns quants límits, i ho dic entre cometes, però l'any passat va ser un any d'un creixement encara més compulsiu dels festivals després de 2 anys de pandèmia, i van passar moltes coses, algunes realment dramàtiques, que ha fet que molta gent es faci aquestes preguntes. Com a mínim jo, tots aquests dies que porto fent entrevistes, sí que m'he trobat amb molta gent de premsa que considera que tot això realment se'ns ha anat una mica de les mans. I aquest llibre, de fet, una mica s'alimenta de tot aquest corrent d'opinió que crec que, com a mínim, en els últims anys havia anat creixent. Jo crec que hi ha molta gent que considera que sí, que tot això ha crescut massa, però també hi ha molta gent que viu d'això. Evidentment, hi ha molta gent que li interessa molt la música i totes les incomoditats, però vol anar a aquests espais. Hi ha molts grups que saben que el circuit de sales no els permet viure de la música i, per tant, han d'entrar en aquest joc. I hi ha molts promotors i bookers que estan treballant a festivals i que et diuen, por lo bajini, i sense que els acreditis, que estan treballant per autèntics monstres que estan destruint la música.
Mm-hmm. La solució seria no que desapareguessin els macrofestivals, sinó que deixéssim d'entrar en aquesta roda del creixement continu. No sé si hi ha decisions, per exemple, com la del Primavera Sound, de tornar a només un cap de setmana, com ha sigut aquest any després de l'experiència de l'any passat. Si hi ha gent que ho està fent bé, per exemple... Tu del Sonar en parles bastant bé, no?
Sí.
En el llibre de...
Volia fer un matís. El Primavera no és que decidís fer un festival, tornar a fer un festival d'un cap de setmana, sinó que l'Ajuntament li va dir, no, aquí no pots quedar-te 2 setmanes perquè ens explota la ciutat. Llavors han hagut de fer-ne una a Madrid. Jo crec que els festivals...
Que no ha anat gaire bé, no?
Que no ha anat massa bé. Bueno, podia passar. Però jo crec que els macrofestivals, en general, no es fan aquesta pregunta de fins on podem créixer sense perjudicar el gaudi de la música, perquè finalment tu estàs programant música i està molt bé que treballis per aconseguir els millors grups, però també has de treballar per aconseguir que la gent els disfruti de la millor manera possible, i no s'està garantint això molt sovint.
Hi ha una cosa que dius al llibre, que dius, abans anaves a festivals de música per trobar-te amics allà, no? Hòstia, em trobaré gent, i ara passa al revés, ara el que has de vigilar és no perdre'ls, no?
Sí, és que és així, o sigui, tu entres allà i al cap de 10 minuts un et diu, vaig a la barra a comprar cerveses, i ja està, i dilluns el tornes a tocar i
se't va passar un forat negre.
Clar, jo estic esperant la cervesa i no arriba ni la cervesa ni tu.
Nando Cruz, gràcies, de debò, molt interessant el llibre, enhorabona, Macrofestivales i l'agujero negro de la música, a Península, tota aquesta gent que aneu als festivals i els que no, també veïns del Fòrum, diguem, no?, que és aquesta concentració que hi ha a Barcelona, no?, en aquella zona que dius això, que no passa a gaires llocs del món, no?, una zona com el Fòrum.
Tenir un festivalòdrom així d'aquestes dimensions. A més, el llibre explico, jo no ho sabia, però això va inaugurar Juan Carlos I, l'emèrito, i deia amb molt orgull que era la plaça pública oberta més gran després del Tiananmen. I mira, aquí estem, de festival en festival.
6 minuts i les 8, ara tornem.
RAC 1.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Aquest estiu, que no et frenis res. Vine a Feobert i posa el teu cotxe a punt per les vacances. Et donem fins a 40 euros de descompte per la compra i el muntatge dels teus nous pneumàtics Hankook. Descobreix-ne més coses a feobert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molts més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
Després de 40 anys, a Masterpiel ens hem traslladat provisionalment a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. I seguim amb liquidació de restes d'estocs i presentem part de la nova col·lecció de sofàs i butaques amb nous dissenys, conforts i acabats. T'hi esperem.
Recordeu la nova ubicació de Masterpiel a Via Augusta 128. També ens trobareu a Compte Urgell 41 i a masterpiel.com.
Què fas quan et trobes malament?
Vaig a un metge amb titulació.
I quan no hi ves bé?
A un oculista professional.
I què fas quan sents malestar emocional?
Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada, professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 3, 2, 1 i acció.
El millor cinema d'estiu torna a Finestrelles. Cada dissabte d'estiu gaudeix d'una pel·lícula a la fresca totalment gratuïta. Ah, i si tens l'app de Finestrelles, emporta't unes crispetes de franc. Vine a passar una tarda de cine amb tota la família.
Consulta la cartellera a finestrelles.com i el seu canal d'Instagram. Ens trobaràs a la sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Hi poso primer les salsitxes i després les costelles, o millor al revés?
Lluís, sisplau, pots deixar la barbacoa d'exposició d'IKEA? Que ens està mirant tothom!
A IKEA Badalona i Sabadell obrim el diumenge 25 de juny perquè t'hi sentis com a casa. Més a IKEA.es/Catalunya.
Islàndia, amb Albert Om.
2:08. Ens posem al dia amb la Judit Vila. Judit, bona tarda.
Bona tarda.
El PSC defensa el pacte amb els comuns i el PP per fer alcalde Jaume Collboni.
El líder dels socialistes, Salvador Illa, ha tret pit aquesta tarda de l'acord a tres bandes amb els comuns i els populars. Illa assegura que és una aliança que s'ha fet totalment des de Barcelona.
Nosaltres respectem sempre les regles del joc i és un pacte
ben legítim, com tants d'altres que s'han fet, fixis, jo podria dir moltes coses, no?, en aquest sentit, i el pacte es va fer en clau de Barcelona i a Barcelona. Jo sempre he dit que no barregem llibretes. Concebre unes institucions com un canvi de cromos, a mi em sembla que és un plantejament equivocat. Nosaltres no ho farem, a partir d'aquí jo no, no puc parlar amb les altres formacions polítiques, no?
Tot plegat després que els socialistes hagin repetit una fórmula molt similar a la que el 2019 va fer alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb els vots del PSC i de Ciutadans. Doncs bé, d'aquí una estona el 9C, avui en Pep Tornuós entrevistarà el llavors líder dels tarongers a l'Ajuntament, Manuel Valls.
Ah, que dirà, jo ja ho vaig fer fa 4 anys,
i
això.
Tant.
Desapareix un submarí turístic que explorava les restes del Titanic amb 5 persones a bord.
Segons ha avançat la BBC, la Guàrdia Costanera de Boston ja ha iniciat una operació de rescat per trobar la nau. La companyia que organitza les expedicions ha confirmat que el submarí havia desaparegut amb tripulació a l'interior. Les restes del transatlàntic són gairebé 4.000 metres de profunditat a prop de les costes del Canadà.
I acabem, Woody Allen actuarà al Festival de Jazz de Barcelona.
Ho ha avançat aquest matí al Món Arracu el president de The Project, Tito Ramoneda, que ha explicat que l'artista passarà pel Teatre Tívoli el 19 de setembre.
Ell volia venir a Barcelona. Aquest ha sigut el seu missatge. Sabem tots la importància que per Woody té Barcelona, aquesta comunió, aquest matrimoni, aquesta passió que hi ha, crec que és muta, de la ciutat cap a ell i d'ell cap a la ciutat. I una de les coses que va demanar quan va plantejar aquestes poques dates que farà a Europa era venir a Barcelona.
Les entrades es posen a la venda dimecres a les 11 del matí al web del festival.
Gràcies, Judit.
Fins ara.
I el que tenim per aquí aquests dies, Roger Saperes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
És Pep Guardiola, que sí. avui ha parlat de l'interès del Barça per un dels seus jugadors, per Gundogan.
Sí, ho ha fet des del torneig de Golf Legends Trophy, que es disputa aquests dies a l'Empordà Golf Club. El tècnic del City reconeix l'interès del Barça per Gundogan. Diu que Xavi l'ha trucat en més d'una ocasió, però confia en poder retenir el migcampista alemany.
El Barça el vol, consta fa molt de temps, que el Xavi l'ha trucat moltes vegades, i ell em consta que el volem. Nosaltres el volem continuar, penso que ha sigut molt, molt important per nosaltres, però si al final decidi a Barcelona, només li diré al Gundogan que s'ho passarà molt bé.
Pel que sabem, a RAC1 des del Barça no ha llançat la tovallola i confia en tenir una resposta positiva de Gundogan a finals d'aquesta setmana. Més enllà del migcampista alemany, Guardiola també ha dit que Xavi està mal informat pel que va dir sobre Cancelo, que des del Manchester City van vetar la seva sessió al Club Blaugrana. El tècnic de Santpedor ha descartat també un possible retorn al Barça com a entrenador.
I avui també el dia que hem sabut hem confirmat que l'Espanyol s'ha quedat sense Joselu, sense
sí,
el seu gran golejador.
Serà nou jugador del Real Madrid, arriba a través d'una sessió per 500.000 euros i se'n va de l'Espanyol.
S'ha presentat demà?
Demà el presenten a Joselu com a nou jugador blanc. De moment va dir Florentino Pérez que no faran més incorporacions. Per tant, en principi, serà l'únic nou pur que tindrà el Real Madrid la propera temporada.
Doncs veurem a veure quin paper li toca fer Joselu en aquest Real Madrid de l'any que ve. Avui, segon partit de la final de Lliga de Futbol Sala.
A les 8 del vespre, el Palau Blaugrana contra el Jaén. En el primer partit, l'equip blaugrana es va imposar per 3-2. Avui, oportunitat de posar-se 2-0 en aquesta sèrie final, al millor de 5 partits.
Això avui, demà, primer maig vol pel Barça de bàsquet a la final de la CB.
Després de l'èpica victòria d'ahir al Palau, demà el primer partit al Withing Center de Madrid, a partir de les 9 del vespre, en directe a RAC1. Si els de Jasikevičius guanyen, seran campions. Si perden, aniríem a un quart partit dijous també a Madrid. Avui Kyle Kuric ha dit que tenen present la remuntada dels blancs en els quarts de l'Eurolliga contra el Partizan, on també van aixecar un 2-0, i Sergio Llull assegura que sent al Madrid, rendir-se no és mai una opció.
Doncs veurem si demà el Barça pot rematar amb un 3-0. Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, estimat Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda, estimat Albert.
On t'ha plogut avui?
Doncs mira, hem tingut trons al matí en algunes comarques de la costa del Prelitoral, tot i que ploure fang, ha sigut aquella pluja de fang, avui molts cotxes ben bruts. No és tampoc bona setmana per rentar-los. Entenc que en un moment donat doncs, que molesti i diguis, li passo una aigua, però allò per anar al tren de rentat i que no se m'enfadi dels del gremi, vull dir, potser esperar uns dies, perquè aniran passant plogims, ruixats de fang aquests propers dies. A la tarda han tingut alguns ruixats cap a les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, ja han anat marxant, i demà, bàsicament, al matí fins a primeres hores de la tarda, al Pirineu i Prepirineu Occidental, per tant, no de les comarques de Lleida, tot i que alguna gota de fang o algun plugim de fang també pot aparèixer cap als sectors del Pla de Lleida, difícilment a la resta, i cap a últimes hores del dia també en poden arribar de nou cap al nord de les comarques de Lleida. Serà un dia en conjunt amb més sol cap a les comarques de Barcelona i Tarragona que no pas cap a les comarques més de Lleida, cap també cap a les comarques de Girona, més sol. Les temperatures més altes avui, fins a 33 graus a Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental, al Vendrell, al Baix Penedès. Per tant, alguns sectors de la costa del prelitoral s'han disparat. Demà aquí poden recular una mica, en canvi cap a Ponent, i sectors del nord de les comarques de Girona sí que ho sumarem uns grauets.
Ara comença a fer calor, però la veritat és que aquest any, fins ara,
sí,
fins ara ens n'hem escapat. O sigui, l'any passat portàvem ja un mes
tremendo. Clar, aquestes dates tremendo, vam arribar a l'estiu, que per cert arribem dimecres, doncs oficialment, vam arribar a l'estiu, ja molts dies que feia molta calor, aquest any, hi havia gent que em demanava, què, quan arriba la calor? Jo pensava, escolta, ja tindrem temps.
Ja tindrem temps, exacte, sí, sí.
Sí, no? No, sí, no?
A més, aquesta temperatura d'ara o d'aquests dies, trobo que per mi es podria quedar sempre.
Ja, per sempre.
Sí. Poder sí. Massa calor,
però vaja, sí, sí, en tot cas és allò de dir, mira, quan hagi d'arribar ja arribarà,
perquè
però de
més,
moment...
Sí, perquè a més a vegades s'allarga, últimament l'estiu s'allarga pel final, vull dir que ja tindrem temps de passar calor, i les nits que comencen a ser una mica xafogoses i de mal dormir en sectors, sobretot de la costa.
Que s'esperin, si pot ser.
Sí.
Reykjavik.
Reykjavik, 7 de mínima, tornen a passar les 10, però no tenen aquell pic de canícula que tenien la setmana passada, 10,9 de temperatura màxima a la capital d'Islàndia.
Gràcies, Abel.
Fins demà.
Segur que tots recordeu una de les entrevistes més comentades d'aquest 2023, segur, però de feia anys aquesta entrevista que li va fer el Xavier Grasset a la poeta, dramaturga, estimada actriu Juana Dolores, el mes 324. I des d'aquell moment, ara fa 3 setmanes, que ens hem anat trobant molta gent que ens pregunta, escolta, què la Juana Dolores? Com és la Juana? Feia una secció amb vosaltres? Doncs sí, feia una secció a Islàndia que es deia Brilli, brilli, barricades, i tenia aquesta sintonia. Això va ser durant tota la temporada 2020-2021. La Juana Dolores venia cada setmana, ens explicava la seva manera de veure el món, parlava del que volia, del Prat de Llobregat, de la seva família, de feminisme, de religió... I un dia, quan estava a punt de fer-ne 30, de fer 30 anys, li van fer un encàrrec, que ens digués 10 coses que voldria que li passessin entre els 30 i els 40. Doncs bé, això que sentireu ara és exactament, són les 10 coses que ella va dir que voldria que li passessin entre els 30 i els 40. Ho va dir el 26 de gener del 2022. Ha passat un any i mig. No sé d'aquestes 10 quantes n'ha pogut complir, si ara repetiria les mateixes o si ha canviat totalment de desitjos. En tot cas, és un document que et pot ajudar a entendre una mica més com és Juana Dolores.
La primera de totes és haver pogut hipotecar-me per pagar-me un pis de propietat a l'Eixample, perquè sense això no podré fer la resta, saps?
El que vaig dir jo, ara que en tinc aquests 10 anys més, perquè sí, ara en tinc 39, i vaig dir això també.
Me quiero comprar un piso.
Tu vols comprar-te un pis?
Sí, sí. Sí, perquè, òbviament, estaria tot millor, tot funcionaria molt millor si poguéssim viure de lloguer, no? Però... que jo m'apego con los sitios, saps? I després, haver de pensar que he de marxar d'aquell lloc perquè no és casa meva, em fa molta pena. Uh-huh. I aleshores he decidit que estalviaré, a ver de dónde, però també per comprar-me un pis, però també perquè m'encanten els pisos de l'Eixample, aquests amb els sostres alts.
Ha de ser l'Eixample, no el Prat,
A mi m'encanta l'Eixample.
Sí, sí, no, ni tant. Perfecte.
A mi m'encanta l'Eixample. La gent que diu, gràcia, mola més que l'Eixample, no entiendo nada. És a dir, l'Eixample, a més, que és quadriculat, no sé, hi ha vida, i això, m'agraden els terres hidràulics, els porticons, i això és el primer.
Raval,
no,
tampoc?
No es pot pagar, eh?
No Raval, pagar. No?
Ja ho sé, que no es pot pagar.
Raval
no. Ja, és que seré massa gran per viure al Raval, no?, jo crec. I després...
Perfecte, jo me les apunto totes,
sí, apunta-les.
Sí, la primera, hipotecar-se, que la Juana es vol comprar en els propers 10 anys un pis a l'Eixample.
D'aquí 10 anys tornem a quedar i mirem sí, a veure què comprar i què no.
I tant, i tant.
La segona és sortir en portada a la revista Vogue.
Ah.
Perquè a mi m'encanta la revista Vogue, ja sigui a vegades simple o no sigui simple, però la trajectòria i, jo què sé, l'aura que té la Vogue, m'encanta, em flipa, em sona la vista... Bueno, no, saps què et dic? Que no vull sortir a la portada de la revista Vogue. M'agradaria dirigir la revista Vogue. És a dir, crec que es podrien fer moltíssimes més coses des d'allà. És a dir, que parlar de bellesa, parlar de salut femenina, parlar de famosos... o tot això, no?, que sembla que conforma com un món de dones avorrides i superficials... no és ben bé així, saps? I jo crec que es podrien fer coses interessants des d'allà.
Llavors, per tant, ser portada a la revista Vogue.
Sí, amb un titular que fiqués. estoy más feminista que nunca. Que això el meu col·lega Eloi em deia, imagino una revista on et fessin una portada i sortís aquest eslògan.
I ha de ser la Vogue, eh? O sigui,
sí.
Perdona, jo no vaig tan situat. Per què la Vogue i no la Elle o altres que...
No, la Vogue té més prestigi, no? Uh-huh. I és molt antiga, no sé, m'agraden els reportatges de la Vogue.
Com si poguessis triar la foto, si et diuen, a veure, sí. Escolta'm, sí, aquest desig que tens de ser portada a la Vogue, doncs, sí. Escolta, ho podràs fer. Com vols les fotos?
Sexis quan... i d'estudi.
Uh-huh.
Però sexis que se't vegi cara o se't vegi cara i cos?
No, cara i cos. Un reportatge sencer. A la portada, que surti jo en plan cos, però que després dintre la revista hi hagi un reportatge amb una entrevista i tot això.
Perfecte, perfecte, perfecte. Per tant, primera, pis a l'Eixample, segona, portada Vogue. Home, només amb aquests dos...
Els veig difícils, bueno, tots dos, home, però escolta'm.
No.
El pis de l'Eixample jo no ho veig tan difícil, però bueno, ara diré la que és encara, no sé, més difícil. Jo he decidit una cosa aquests mesos que no ens hem vist. I és que, no sé si d'aquí 10 anys, jo ho auguro ara perquè, mira, no sé, aviam si projecto i passa, però he llegit molt sobre política últimament, sobre història de Catalunya, i he decidit que jo no em puc morir sense fer una legislatura de 4 anys al Parlament de Catalunya com a diputada. Us ho dic en sèrio, aquesta és la més seriosa.
Doncs aquesta és la que veig més factible, de moment.
Tal com està el panorama de la política catalana, jo crec que sí, que és com factible. I
quatre anys, eh? O sigui, això sí que et comprometries que seria una legislatura.
No, crec que més d'una. Jo dic una, jo dic una perquè...
Per ser modesta,
per ser modesta
tu,
i sí. Tal. Però ja després de la CUP vam veure que fer només una legislatura no funciona. La gent...
No pots canviar res amb només una legislatura.
No. Us imagineu? Ara pensava com venia cap aquí, no, però no diputada. Us imagineu que fos presidenta de Catalunya, que fos la primera presidenta de Catalunya i que pensessin, no, la Juana Dolores aquesta que la liava i que al final acabessin presidenta de Catalunya? M'encantaria.
Llavors bastantes portades tindries, eh?
Va. M'encantaria la presidenta de Catalunya sortint a Vogue, imagineu-vos, al seu pis de l'Eixample.
Home, tenim un combo perfecte dels tres primers, eh? O sigui, portada a la Vogue, la presidenta de Catalunya ensenyant nos muestra su piso de l'Eixample.
Total, total.
Però... A veure, jo ho baixo una mica a terra, eh?
Sí, sí.
Aquests desitjos, i tu em dius, a veure, què? Clar, has d'entrar dins un partit.
Bueno, però és que el partit està per construir.
O sigui...
Ens quedarem amb aquells de la CUP que ens cauen bé, que són una mica independentistes, i ens quedarem amb aquells de Comú Podem, no sé què, que s'ha canviat el nom mil vegades, que són més independentistes. Ho he dit malament. Penya de la CUP, que és menys independentista, sí. I penya de Comú Podem i tot aquest sector, que són una mica independentistes. Uh-huh. Aquests...
Faràs un moviment nou.
Exacte. I els meus amics, eh? Els... No sí, estic sí. Sola, no estic sola.
No, heu pensat ja nom del partit o...?
Nom no, però jo crec que, és, que passarà perquè el curs de la història ho demana. Perquè jo també m'he adonat que... Jo sóc allò, això m'ho han fet saber, jo sóc allò que el pujolisme va intentar com apaivagar, saps? Aleshores, pues aquí estic jo i a sobre faré un partit i parlaré en català sempre. Perquè una de les altres coses que vull fer... Bueno,
ja anem a la quarta, eh?
Sí, anem a la quarta, anem a la quarta.
Uh-huh.
Bueno, sí, anem a la quarta. La quarta i la cinquena van de la mà. La quarta és haver estat mare. Jo vull ser mare, tinc 30 anys i no puc ser mare. Què passa en aquest món? Només la gent de dretes està tenint fills. Només la gent de dretes s'està casant. Jo tinc 30 anys i he vist la meva vida com si tingués, no sé, 20 anys, perquè és que no tinc ni la possibilitat de parir, perquè no puc sostenir el meu futur fill. Però tinc moltes ganes de ser mare. Ara estic una mica més relaxadeta, en plan, soc més conscient del que implica tenir un fill, tot el rotllo, però tinc molt instint maternal des de fa temps.
Ahir vam rebre una nota d'un oient, que a més vam comentar a veure si era un error o no, que ens va dir que volia ser pare més tard que d'hora. En aquests 10
sí.
anys. I llavors ell mateix ens va escriure, no, m'he equivocat, volia dir més d'hora que tard, no?
Sí, sí, tu? Més d'hora que tard.
Sí, 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 tu sí, vols sí. Més cap als 30 que cap als 40, per entendre's.
Sí, exacte. Uh-huh. 34 per mi és el límit.
Perfecte.
Ara bé, no sé si tindré fills, perquè també portar els fills en un món nefast com el que tenim, en tot cas, la sisena...
Cinquena.
Cosa...
Cinquena.
Ah, la cinquena, perdó.
Cinquena.
La cinquena cosa és parir en un món on el meu fill pogués tenir accés... No només a l'escola pública, sinó que l'escola pública fos de qualitat i en català. Perquè el català sense l'escola pública no es pot salvar. Per molt que el Sunion, que no sé si sabeu quina escola és aquesta...
Sí, n'he sentit a parlar, però vaja, no...
Bueno, una escola de progrés que està bastant guai, que està, de fet, al costat de casa meva, jo cada vegada que passo per allà dic que aquesta gent és la que ens haurà de salvar. Vam ficar la típica il·lustració aquesta tan bonica de l'escola en català, sí. Que és preciosa. Sí. I sí, bueno, clar, però si ho feu des de les concertades i privades, des de l'escola pública no es podrà fer res. I jo auguro que si la cosa segueix així, les institucions, bueno, l'estat espanyol encara ens fotrà més matraca contra el català en aquest
sentit. Per tant, aquí el cinquè seria un desig, diguem, no? En el qual tu segurament hi pots fer poca cosa, però...
No ho sé, si acabo sent diputada del Parlament de Catalunya...
Clar, presidenta.
Amb això em comprometo. És, de fet, crec que el principal motiu pel qual seria diputada...
Que l'escola pública continuï sent en català, tal com és ara, amb la immersió, et va bé o...
Jo crec que s'han de revisar moltes coses i que la immersió lingüística no funciona com havia funcionat altres anys.
Però no vols aquest 25% en castellà, que és el que ara el TCJ ha dit que ha de ser obligatori ja a totes les escoles, eh?
No, però bueno, que l'escola pública no només té aquest problema, té molts altres.
Per tant, repassem, perquè estem a la meitat ara, queden del 6 al 10, però els 5 primers és... Desitjos o coses que li agradaria fer a la Juana Dolores en els propers 10 anys. El primer, hipotecar-se per comprar-se un pis a l'Eixample. El segon, ser portada a la revista Vogue. El tercer, ser diputada al Parlament almenys 4 anys en una nova formació amb els menys independentistes de la CUP i els més independentistes de Podem. El quart, ser mare, més cap als 30 que cap als 40. I el cinquè... que el seu fill pogués anar a una escola pública de qualitat i en català.
Exacte. Sí, no? Sí, sí. Un altre somni que tinc és que jo tinc una anècdota que amb les meves amigues, una vegada borratxes al pis, estàvem ballant i així, parlant de que no teníem diners, no sé què, no sé quantos, i a mi en aquell moment m'havien donat una beca de 6.000 euros de l'ICUP. Vull dir que tampoc era una gran cosa. Però, clar, per mi, imagineu-vos, jo no havia tingut 6.000 euros al banc en la meva vida. I aleshores vam estar allà parlant i tal i qual, i els hi vaig dir que el primer vaig començar prometent que tindria un iate als 40 anys. Després aquesta promesa va acabant reduint-se a que almenys algun cop a la meva vida tindria suficients diners com per llogar un iate i anar amb totes les meves amigues allà, passar tot el dia i fer un xin-xin i jo dir-los, ho veieu? Us ho vaig dir. Aquell dia de borratxera a casa nostra.
O sigui, ara m'ha vingut el fet en gana, la imatge d'aquest estiu, no?
Sí, sí, perquè és que vaig veure...
Però voldries amb les teves amigues o tot tios i tu?
No, amb les meves amigues. Amb les meves amigues i amb els meus amics. Amics heteros tinc pocs. Els meus amics gais són les meves amigues. Però no, les meves amigues, sí, sí, perquè estic farta de veure com comptes a l'estiu d'Instagram de gent que té barcos. La gent té barcos, jo no ho entenc, això. Jo pensava que hi havia pocs rics, però n'hi ha més dels que em penso.
No t'ho creguis tot el que veus a Instagram, no? Perquè, clar, tu potser et conviden un dia a un barco i poses la foto i la gent ja es pensa que tens el barco tu.
Ja, però aquell barco el té algú.
Sí, sí, clar.
Jo flipo amb els barcos, eh?
I no són baratos.
No, i a més mantenir-los.
Sí, sí, i cada vegada que hi has de posar una benzina per anar a l'altra cala del costat, deixes allà la beca de l'ICUP sencera, te la deixes.
Totalment. A més, us dic una cosa, quina vulgaritat tenir un barco. Jo tampoc no li trobo gaire sentit. Si no tens un barco d'aquest que puguis tenir com gent allà treballant, servei, no sé què, gran, pues, però una barqueta, perquè vols una... Si després no la utilitzen. Però bueno...
Per tant, el sisè, llogar un iot un dia i poder-hi portar totes les amigues i complir aquella promesa, aquell somni etílic, diria jo, de quan et van donar els 6.000 euros de la beca.
Exacte.
Anem pel setè.
Vale. Seria que aquest desig té una mica a veure amb un tuit que jo vaig fer el dia dels Sants Innocents a Twitter, que és que m'agradaria algun dia a la meva vida, perquè segurament sabeu, la Eva Mouachiva, que vaig entrevistar Bacchial.
Sí, home.
És superheavy, esto, bueno, da igual.
Perdona,
superheavy.
L'he vist.
L'has vist.
Home, sí.
Clar, jo no soc periodista, no sé, era una fan entrevistant a la seva artista preferida i ja està, perquè tampoc la podia intel·lectualitzar, saps? És a dir, no volia que fos el meu moment.
L'he vist i donaria per un estudi acollonant, aquella entrevista, eh?
Sí? Sí. És que jo no tinc ni idea.
No dic això, dic que és fantàstic, però els temes que et preocupen a tu, sí, a ella, sí. Ella t'acaba explicant coses que no explica mai enlloc.
Sí.
En
fi,
bueno, no és el tema d'avui, però...
El cas és que m'agradaria tenir un espai a TV3, digo TV3 només per enviar-les una bullita, però a BTV ja m'aniria bé, que és la meva tele preferida. I que fos un programa d'entrevistes a gent, però sempre des de la postura de la fan o de qui admira, saps? És a dir, òbviament, jo sóc molt respectuosa amb l'intrusisme laboral, però jo què sé, buscar un format així que jo pogués entrevistar gent que m'apassiona, saps? Gent de la qual sóc friki, i que l'únic que li puc preguntar és de la meva relació amb aquella persona des de la meva postura de fan.
Perfecte. Setè programa a TV3 o a BTV, que és la teva tele preferida, entrevistes a persones a qui admires.
Exacte.
Queden tres.
Vale. Una altra seria, i la dic ràpida, haver treballat amb Albert Serra. És l'única persona per la qual em deixaria dirigir. Per cap altra més. A no ser que salga ahora alguien también en el cine que m'encanti. Però és l'única persona per la qual em deixaria dirigir. És que ni en teatre m'interessa res. Però bueno, ja sabeu vosaltres que jo sóc una friki fan d'Albert Serra.
Sí, Albert Serra seria un dels que entrevistaries en aquest
totalment
programa.
Totalment, m'encantaria, no?, entrevistar-lo.
I en aquest cas el desig és ser actriu d'una pel·lícula d'Albert Serra.
Sí, ser actriu. Aquesta és la
8.
Em queden dues. Haver aconseguit, hi ha molta gent que no ho sap això, però a mi no m'agrada l'alcohol, és a dir, no m'agrada gens. M'agradaria superar aquest pànic a l'alcohol, que simplement no m'agrada el gust, i poder convidar les meves amigues després del iate al meu pis de l'Eixample a veure margarites, que són aquests còctels que van com en les copes aquestes així, que surten els dibuixos animats i a les pel·lis amb l'oliva, i fer tàper secs. Perquè això dels tàper secs jo no n'he fet mai cap, però sempre l'he trobat allà com una cosa de reunió entre dones que, no sé, em faria gràcia fer-ho.
O sigui, un tàper secs etílic, un tàper secs amb còctels, amb margarites.
Sí, sí.
Però per això hauries de superar la teva aversió a l'alcohol, perquè tu no beus alcohol mai?
Només per emborratxar-me a les festes i així, ja. Però puc sortir de festa i no emborratxar, és que no m'agrada el gust.
Però de res.
De res. Bueno, dels còctels cars, aquells que costen 15 euros, que estan a les coctelèries aquestes del carrer Aribau, que jo no hi havia anat mai a cap. Vaig anar fa un parell de mesos, jo no tenia ni idea. Allà, clar, el gust d'alcohol és que quasi ni es nota. Allò sí, però clar, jo no puedo... Bueno, no sé, a lo mejor si soy diputada del Parlament de Catalunya sí que m'he de...
Per favor, pensa que t'has de 15 euros. T'has de comprar el pis i has de pagar la vida de la criatura.
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Marga, fer un tàper secs amb margarites.
Jo què sé, tio, tindré 40 anys, seré una senyora. Jo vull ser una senyora. És a dir, ara tinc l'energia aquesta...
Què vol dir que seràs una senyora amb 40 anys?
Jo vull vestir... Per molt que ara vestir... Mira, avui vaig ser una mica elegant, però per molt que a mi m'agradi vestir estrident, jo amb 40 anys m'imagino ben vestida, senyora, elegant...
Sí, avui jo no vaig vestida de senyora de 40 anys.
No, vas més moderna.
No em pertoca.
Però no és la contraposició que jo t'estic dient, eh? És a dir, jo faig la contraposició a mi mateixa, és a dir, que jo vaig molt així com juganera, vestint moltes vegades, però jo m'imagino...
I això vols que s'acabi amb aquests 10 anys,
sí,
diguem.
Sí, ja toca. Uh-huh. O sigui, no aniré vestida com si fos una nena de 30 o de 20 anys. I a més és que m'encanten els tratges de pantaló i jaqueta, i m'imagino amb això, que a més és el més còmode, perquè no has de pensar gaire què posar-te. Però sí, jo vull ser una senyora, totalment, per això les margarites, els per sexe, el yate, el pis... clar, sí. I per acabar... M'agradaria haver escrit el millor assaig feminista de la meva generació. Perquè crec que... Bueno, lo típic, no? Crec que no s'està abordant bé com crear pensament feminista, etc. Però al final, aquesta última no deixa de ser com un desig de seguir escrivint. I que espero que als 40 anys, si no com ara, als 29, perquè he passat una setmana i mitja escrivint un article bloquejadíssim per primera vegada de la meva vida, espero que als 40 anys ja tingui més taules i pugui escriure una mica més ràpid i no em fustigui tant. Però un assaig sí que m'agradaria escriure.
Boníssim, Juana. M'encanta, de veritat.
Sí. Són coses que tampoc són tan boges, eh?
No. No. Sí.
El més important, ser diputada del Parlament de Catalunya.
Les vols tornar a sentir totes 10, així ràpides?
Vinga,
sí. Com et sonen quan es diu una altra.
Veiem com sona la meva vida als 40 anys.
Exacte. O sigui, amb 40 anys viuràs hipotecada en un pis de l'Eixample. haurà sigut portada a Vogue, i arran d'això hauràs conegut potser també els de la revista i potser la dirigeixes, sap? Hauràs estat 4 anys com a mínim diputada al Parlament en aquesta formació amb els menys indepes de la CUP i els més indepes de Comuns. Hauràs estat mare, per tant, en aquest pis de l'Eixample hi correrà un, no sé si més, però bueno, com a mínim un fill. El teu fill podrà anar a una escola pública en català, de qualitat. També un dia hauràs llogat un iot, només per un dia, per portar-hi...
Només
per un dia, per portar-hi totes les teves amigues, com els vas prometre quan et van donar aquella beca de l'ICUP de 6.000 euros. Hauràs fet un programa a TV3 o a BTV, que és la teva tele preferida, has dit, d'entrevistes a gent a qui admires.
Sí.
I un dels convidats, potser el primer, haurà sigut el director de cinema Albert Serra, amb qui també hauràs treballat, hauràs sigut actriu d'una de les pel·lis d'Albert Serra. Després, també tipus iot, seria una altra cosa, la novena, un dia faràs un tàper sec.
Un dia no, ha de ser algo de cada diumenge o cada dissabte.
Cada diumenge un tàper sec?
Cada diumenge al mes, per ser realista, saps? És a dir, com una tradició, com un costum.
Com el brunch, no?
Sí,
com els que fan el brunch el diumenge.
Exacte, sí.
Un tàper sec mensual els diumenges amb margarites i les seves amigues. I, a més de tot això, hauràs escrit el millor assaig feminista de la teva generació. L'hauràs escrit ràpid.
Sí, l'hauràs escrit ràpid.
Un bon llibre, de fet serà el millor assaig de feminista de la teva generació, i l'hauràs escrit ràpid perquè ja t'hauran passat les manies que tens ara i que et bloqueges.
Exacte. Ojalà. Ara arribaré a casa i ens entro en
Doncs va, confiarem en l'espelma. Ho deixem aquí per avui. A Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida arriba el Pep Tormos amb el 9C. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Per mi les vacances són platja i la novel·la de Xavier Bosch.
Per mi les vacances són un viatge i la novel·la 32 de març.
Per mi les vacances són bici de muntanya i la novel·la de Xavier Bosch.
Atura el temps amb 32 de març.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Encara no saps què s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten... Castells de RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Dissabte 24 de juny, des de 12:45 del migdia, viurem l'inici de la temporada tradicional castellera amb l'equip de Castells de RAC1 i Xavi Aymerich com a cap de colla.
I és que tornen els castells a plaça.
Dissabte dia 24, a 12:45, en directe des de la plaça del Blat de Valls, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som u.
Són passades les 7, les 6 a les Canàries. I l'hora que triguis és bona per prendre's una Moritz 7, perquè encara que soni més guai demanar una Moritz 7 a les 7, si en demanes una a les 6, també t'agradarà. Moritz 7, un sabor bestial.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC, RAC, Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la una del migdia, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, què passejarem per l'exposició de la Modotti? Que no sabeu qui era Tina Modotti? Era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood. Una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som 1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.